La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que el gintònic fa uns anys que està de moda, però molta gent no sap d'on va sortir? I és que tant està de moda avui en dia i que agrada tant, cal dir que va ser fruit de l'intent que els soldats britànics es van desplaçar a la Índia i perquè no contraguessin la malària, van començar a prendre tònica. I és que aquesta aigua tònica va ser inventada el 1870 per la farmàcia anglosaxona J. Swepps & Co., que va incloure quinina a la soda carbonatada de taronja i que, a més de ser una beguda refrescant, era un medicament per contraure el paludisme. Segurament que la part carbonatada i el gust de taronja anava molt bé per no notar aquesta amargor de la quinina. A partir d'aquí, doncs, com us dèiem, hi ha aquestes dues teories. Per una banda, aquesta de que la tònica amargava molt i per tal d'ingerir-la, doncs, la barrejaven amb ginebra i unes gotes de llima. I l'altra teoria diu que va ser un alt oficial britànic que, per celebrar les seves successives victòries a l'exèrcit, va proposar afegir ginebra a la tònica per crear un combinat. Es diu que van escollir la ginebra perquè era la ciutat on residia Swepps, que va inventar la tònica, i per les seves propietats medicinals conegudes des de l'antiguitat. Sigui com sigui, el gin tònic avui en dia ja no és una beguda qualsevol feta amb un got de tub, sinó que és un bon combinat que, si es fa bé, és molt bo. Això sí, sempre pres amb moderació.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia a la Fonda, benvinguts. Vinga tots a la taula. Després d'aquest sabies que, avui anem cap al Solsonès per veure quina és la melmelada preferida de Marc Casabosc. Seguirem amb un gran mestre de la cuina, en Juanmi, que ens parlarà de les tècniques culinàries. La guia Virgínia és avui amb l'Ariadna, que ens sap un niu. I després, després, ens n'anem, si hem dit que anàvem al Solsonès a veure en Marc Casabosc, ens quedem al Solsonès perquè hi ha un miracle que us el volem explicar. Ja ho veureu. Un lloc fantàstic. Fantàstic. I després acabarem amb qui? Amb la Nabila, parlant de cafès, a la nostra sobretaula excel·lent. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Campbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia agafem la carretera, ens n'anem de Barcelona cap al Solsonès, perquè d'ell trobem en Marc Casabosc. Marc, bon dia!
Molt bon dia! Com estàs?
Bé, mira, aquí assegut amb en Dani Jiménez, anar fent la petà, saps? I avui el que volíem saber és quina és la teva melmelada predilecta, aquella que et fa saltar del llit o aquella que fins i tot et fa posar a la cuina a treballar una miqueta?
Triar això és complicat, perquè te'n podria dir 20 o 30. Sí, mira, te'n diré dues. Te'n diré dues, i una que aquests dies, malgrat que la fruita amb la que es fa comença a estar en hores baixes, la flor sí. Amb el melada de poma, amb canyella i flor de saúc. M'agrada molt. Molt m'agrada.
Melmelada de poma, amb canyella i flor de saúc. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
La canyella fa que puguis fer-hi servir una miqueta menys de sucre.
Sí.
La flor de saúc també l'endolcés. I la poma, normalment, nosaltres la fem amb pomes Biolord, les que aguanten i com poden aguanten, que ja estan arrugades, però que per donar-los l'últim comiat sempre van bé.
Home, escolta'm, tu per aquesta zona del Solsonès que estàs, aquí una mica més amunt, a Sant Llorenç de Morunys, teniu pomes de muntanya.
Oi tant. I allarguen una mica més la temporada, de fet, si les tens ben conservades a l'hivern i a l'inici de primavera. I a mi aquesta melmelada m'agrada moltíssim i a més em fa molt content perquè a més ara li hem donat un premi a l'Actium, menjar-me-la amb un tallet de... Bueno, amb un tallet no, amb un bistec de formatge de la formatgeria del Miracle del Cuines. Cuines, que és una delícia, un formatge de pasta tova d'ovella, boníssim.
Oh.
Home, ja ara estic pensant, eh? Només allò faig anar una mica la ment. Però si aquesta melmelada me la poses amb aquella coca de croissant que fan per aquí a Solsona...
A la coca de croissant de Calmaçana, boníssima, quina meravella.
És que, per què ens agrada tant menjar Marc Casabosc?
No ho sé, però jo diria que fet i fet, si som aquí és perquè algú va menjar abans que nosaltres, no?
Exacte.
També perquè feliços, algú va practicar alguna cosa també abans que nosaltres, no? Si no, no hi seríem. Però jo penso que aquest menjar ens remou les vísceres.
Escolta'm, jo no sé si tu, que ets un gran fan dels bolets i un gran fan de les plantes silvestres comestibles, em fas algun tipus en el qual hi afegeixis això, no? Ara que estem a l'estiu, no sé si per aquí dalt hi ha plou i hi ha rossinyols o no, o alguna melmelada que hi posis malva o alguna coseta.
Sí, mira, amb bolets queda molt bé. De fet, hi ha uns bolets que funcionen molt amb dolç, que són tota la família dels rossinyols de pi, camagrocs, també. Mm-hmm. I queda boníssima la melmelada de fruit de saüc, que ara encara cal esperar una miqueta perquè maduri, amb camagroc. Millor si el camagroc ja és en pols. Però queda una delícia.
Doncs escolta, ens ho apuntarem, i t'agraïm sincerament que avui ens hagis agafat el telèfon aquí des de Solsona, i sobretot, records el Pedro?
Records el Pedro, aquest també li agrada molt menjar.
Li agrada? Però... escolta, expliquem qui és en Pedro o no?
Home, el Pedro és el nostre amic, és una guineu que justament es diu Pedro, perquè com que la tenim aquí, com el Pedro por su casa... Doncs ens ve a visitar Castell de Sauró i comparteix les vetllades aquí amb nosaltres i amb els clients. Fantàstic.
Doncs ja ho saps. Ara hauràs de posar una foto a l'Instagram o al Twitter, a les xarxes, perquè, clar, la gent voldrà veure en Pedro.
A veure quina cara fot el Pedro.
Doncs escolta'm...
Amb més bona cara que tu i que jo. Ja
segur. Jo el veig a vegades aquí espitanxat, aquí a la porta, que deu esperar allò que li donis un tall de pa amb melmelada. Moltíssimes gràcies, Marc. Passa un bon estiu.
Apa, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
La Fonda.
A Can Vic et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canvic.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Doncs vinga, ja tenim la gran guia Virgínies de la cuina catalana aquí. Volem una nova proposta per posar en la nostra guia. I avui tornem a trucar a l'Ariadna Rodrigo. Ariadna, bon dia.
Bon dia, Pep, com esteu?
Bé, mira, quin els hi fotent. Ariadna de Fooding BCN, que avui quins portes avui?
Doncs avui us porto un restaurant amb molta història, la Masia del Roxi.
Carai, la Masia del Roxi, escolta'm, però venyo, a veure, quina Masia del Roxi?
Doncs la que està Sant, clar, que té molta història, però que també té dues germanes, que és Roxi Sant Joan i el Racó del Cargol a l'Hospitalet.
I com és això? Quina història té la Masia del Roxi?
Doncs mira, la Masia del Roxi és un negoci familiar, una família que va començar treballant als bars dels mercats de Barcelona... I després es van animar i van obrir tres restaurants.
I això m'agrada perquè quan tu estàs en un mercat i cuines bé, i a més ja portes 30 anys, com dius, és que alguna cosa, no alguna cosa, sinó moltes les faran bé. I això s'ha de valorar, no?
I tant.
Què hi menjaríem aquí? Què hi menjaríem, Ariadna?
Doncs aquí la seva especialitat són els cargols. Que els fan amb una salsa que és recepta secreta de l'àvia i que no diuen mai a ningú.
Però escolta'm, això hi haurem d'anar-hi algun dia, perquè clar, no pot ser, és a dir... O anat estant a veure si trobem tots els productes, no?
Jo ja he trobat alguna cosa, però alguna cosa se m'escapa, Clar. Ho hem d'anar a veure millor.
Clar, bacallans també, no? Molt de peix i molt de marisc, arrossos també, i una bona colla d'entrants,
Sí, també fan carns a la Llosa, que ara ja no el trobem tan sovint a Barcelona i aquí encara en fan.
Home, doncs mira, va bé perquè és aquell tipus de producte, no?, que el vas mantinguent allà calentet, que vas fent, no? Si agafes
sí,
un...
Sí, te'l fas al teu gust.
I de postre, que tindríem alguna proposta, Ariadna?
Sí, de postre hi ha el borratxo, que és boníssim, la crema catalana, tots els dolços típics que et puguis imaginar, allà els trobaràs, i tots casolans.
Doncs escolta'm, a veure, avui un restaurant que en definitiva podríem dir que són tres, però bueno, posem la Masia del Roxy a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies, Ariadna.
A vosaltres.
Apa, siau.
Adéu.
La Fonda.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, ja hi som. Em varen dir, vine al monestir, i jo vaig cap al monestir. No sé què hi faig amb un monestir, però quan vull parlar de turisme i gastronomia, però a veure, sí, restaurant. Mira. Manel, molt bones.
Hola, com estem?
Bé, escolta'm, quan vaig trucar-te un dia per poder parlar de turisme i gastronomia, vas dir, vine cap al monestir. No ho sabia, que estaves en un lloc tan bonic.
Sí, mira, fa uns anys, ara ja en fa 6, doncs vaig decidir deixar la ciutat i venia en aquest lloc que realment jo també comparteixo que és molt bonic i tranquil, que és el Santuari del Miracle.
Clar, el Santuari del Miracle aquí al Solsonès, un espai que diu molt i que segurament en lloc d'un dia ens hi haurem de venir-hi 2 dies a parlar-ne. Perquè, clar, jo amb tu volia parlar precisament de turisme perquè tu vens d'un món, diguem-ne, on el turisme i la gastronomia els has tingut sempre molt, diguem-ne, un al costat de l'altre, no?
Bueno, efectivament, ara sí, ara es veuria així, però no fa molt temps. O sigui, realment, la gastronomia i el turisme, i més d'on vinc jo, que és de Barcelona, no era una associació tan evident. Si mirem una mica enrere i intentem fer memòria, veurem que no fa tants anys que hi ha restaurants de cuina catalana dignes per poder recomanar, i no fa tants anys que l'aposta del producte local és una cosa que ara és molt òbvia, però sincerament, si ens anéssim a no tants anys enrere, doncs es parlava de cuina fusió, es parlava de cuines internacionals, però no tant de la cuina catalana com una cosa a vendre, no? És dels darrers anys que això doncs, ha sigut un argument i un article que s'ha anat apostant, i per sort ara és una evidència.
Clar, però tu has treballat molts anys a Barcelona i a Catalunya per al turisme i tu has viscut, podríem dir, a la Barcelona turística, no? I has sigut una mica un jardiner de tot això, no? Llavors, clar, jo, per exemple, a mi em passa, quan vaig a Barcelona, ciutat, que m'agrada molt, però veig tan pocs restaurants de cuina catalana i, en canvi, en veig tants de cuina ètnica, i penso, ostres, si anés a Tòquio, també hi hauria tants restaurants de cuina catalana, o si anés a Nova York, o si anés a París. Clar, és difícil de trampejar o de divulgar, diguem-ne, una cultura, no?, amb un fet com és el turisme.
Bueno, hi ha diferents... A veure, aquí hi hauríem diferents coses a parlar. Una és que la cuina catalana li costa molt viatjar. Per què li costa viatjar? Li costa viatjar perquè es basa molt en el producte local. A diferència de la cuina italiana, que per fer pizzas doncs necessitem una bona farina, oli, llevadura i poca cosa més, o la japonesa, que s'ha fet molt famosa i que en el fons doncs, el tema sushi, doncs, els 4 ingredients doncs, els podem trobar a molts llocs del món. Amb la cuina catalana no passaria això. És una cuina que requereix d'un producte normalment elaborat amb molta proximitat. Això que per una banda és una virtut, a l'hora de voler-ho situar arreu del món, doncs és una dificultat. Hi ha experiències, hi ha restaurants dels darrers anys, que s'han situat arreu del món intentant importar els productes locals, intentant emular les receptes locals, però sincerament deixen excepte algunes excepcions, doncs deixen bastant que desitjar.
Clar, hi ha una cosa important, i és que tu arribes aquí al Miracle i dius, escolta'm, això és molt gran, i en canvi hi havia poca gent en qui fa 6 anyets, no?
Bueno, quan jo vaig venir, en realitat no hi havia ningú, més enllà dels 4 monjos que viuen, que encara hi són, sortosament, i poca cosa més.
4 són 4?
4 són 4, i si parlem de gent que hi viu, doncs hi viuen els 4 monjos i un servidor ara, i una persona i mitja, per entendre'ns. Aquesta és la població que ocupem o que vivim en el Miracle. De totes maneres, això passa bastant en el Solsonès. En aquesta terra on estàs ara, és una terra poc poblada, amb molt poca densitat de població, en realitat en diem el territori de les Mil Masies, i aquesta doncs, és una cosa que nosaltres posem en valor i que ens agrada que la gent que vingui, sobretot doncs, d'arreu, però de l'àrea metropolitana, etc., doncs, jo crec que ho valoren perquè el fet de la tranquil·litat, de gaudir del silenci, de la natura, doncs, és una de les virtuts i dels actius que tenim.
Clar, hi ha una cosa molt bona aquí també, que és el producte, ho deies tu ara fa un momentet, no? Producte, territori, microclimes, perquè clar, avui jo he fet uns quants quilòmetres i em sembla que he passat per 3 o 4 temperatures diferents amb una hora i mitja de cotxe, no? Això també és una cosa bona, no? Per altra banda, és veritat que no podem viatjar tant o no pot viatjar tant el nostre producte, però per l'altra ens dona una personalitat, una singularitat, una idiosincràsia.
Sí, sí, això és una de les virtuts del nostre país, Catalunya, que si anem a analitzar, hi ha gent que s'hi dedica a analitzar-ho, els que estudien els paisatges, és dels més rics de tota Europa. Amb un territori relativament petit podem trobar doncs, un mosaic de paisatges que es corresponen amb productes diferents, molt, molt, molt gran, i doncs, des del Delta de l'Ebre, passant per el Priorat i passant per doncs, diferents àmbits, arribaríem a la Cerdanya o a la Vall d'Aran, amb pics de neu i vindríem de la platja d'haver pogut fer un arròs i fins a arribar a fer-nos una olla aranesa, no?
La gent, en una comarca, per exemple, que a Catalunya tenim comarques, podem dir que són, des d'un punt de vista turístic, no més agraïdes, a veure si m'explica bé, és dir, o que la gent hi té més tirada, no? Per exemple, a l'hivern, no? A la Cerdanya, a la Vall d'Aran, a l'estiu, a la Costa Brava, no? Però ara tenim, diguem, altres territoris a Catalunya que els últims anys, per una banda, o s'han posat molt les piles o els estem redescobrint, no? Hi ha territoris espectaculars. L'altre dia parlàvem de la Terra Alta amb un bon amic, en Josep Pere Colat, del president de la Federació Catalana, precisament de DOPs i GPs. Un altre, per exemple, podria ser el Solsonès, és molt gran.
És molt, molt gran, molt divers, molt per descobrir, com tu dius, tens tota la raó. Està en el centre de Catalunya, o sigui, estaríem aquí distants a una part important de la població i doncs, estem convençuts que el volem donar a conèixer, que el volem donar a conèixer també d'una forma sostinguda. No crec que s'hagi ningú del Solsonès vulgui fer una aposta de massificació, tot el contrari, però sí que evidentment s'ha de donar a conèixer perquè el turisme és riquesa, el turisme aporta doncs, economia i a tots en aquests moments ens interessa.
I una de les coses que feu aquí al Miracle és precisament potser això, no? És a dir, barrejar una miqueta tots els, podríem dir, tots els paràmetres que tenim dintre d'arribar a la gastronomia. És a dir, la gastronomia o la cuina no comença a un plat de la taula aquí al restaurant on som ara del Miracle, sinó comença doncs, potser amb alguns d'aquests camps d'aquí al costat que hi ha un pastor que talaia les ovelles, o aquí al costat que he vist que hi teniu vinya, que ja suposo que me n'explicaràs alguna cosa, o més enllà. No? És a dir, anem del sector primari fins al turisme.
Sí, correcte, tens tota la raó. O sigui, en aquest microespai, perquè no és tan gran, doncs podem veure des d'on pasturen les ovelles, on es fa el formatge, on s'elabora, finalment on te'l pots degustar o emportar-te'l. El mateix passa amb el vi, el mateix passa amb el porc, etc. Això és un luxe. Això és un luxe gegant que tenim, que és el fet de que molt pròxim en els llocs on la gent pot venir a gaudir-ne, hi hagin els mateixos centres de producció. Això no passa a tot arreu, i aquí al Solsonès, i evidentment a altres llocs de Catalunya, doncs sí que passa.
Escolta'm, què podríem trobar en la cuina del Miracle, aquesta cuina del territori, no? Els francesos en diuen el terroir, això, no?
Sí, correcte. Home, a mi m'agradaria que poguessin trobar això que dèiem, que trobessin el que han vist en el paisatge, el que han intuït que hi hauria aquí, doncs no sorprendre, sinó constatar que a més doncs és un bon plat i que a més em poden degustar, gaudir i que em poden emportar-se en un bon record. Perquè en el fons, com deia aquell, la meva feina és no espatllar-ho. O sigui, la nostra cuina no ha de ser una cuina de màximes elaboracions, sinó de transformació d'un producte cru a un producte menjable sense haver-lo deteriorat o deteriorant-lo al mínim possible. No? Aquesta seria la nostra aposta.
Doncs escolta, què et sembla si anem a conèixer aquesta formatgera tan fantàstica que tenim per aquí, el Miracle?
Home, em sembla un luxe perquè, a més de fantàstica que dius tu, a més ha guanyat premis. O sigui, recentment a la Fira de Vic del Lactium li van donar la medalla d'or a un dels seus formatges i no fa massa a la Fira de la Seu també li van donar. O sigui que no només ho diem nosaltres, que és lògic que n'estiguem molt orgullosos, sinó que té un contrast per part d'altra gent que no són tan condicionats pel fet de viure aquí.
Doncs anem-lo a veure. Manel m'ha dit que era cap aquí, a veure si ho veig, aquí a la plaça. I home, aquí veig una porta. Caram, anem bé. No pita el pito, el timbre. Aviam. A veure. A Maria?
Ei!
Sílvia, però escolta'm, quina entrada a la formatgeria, no?
Passem per la porta de darrere.
Però què vols dir? És que aquí a la plaça del Miracle hi ha una porta que t'haig de dir que hi ha un piano en una formatgeria.
Un piano en una formatgeria, bueno, estàs en un monestir, primera que hi ha moltes portes, molts passadissos i pianos i moltes coses.
En Manel m'ha dit que hi havia quatre monjos, ell també que porta tota la part de la restauració i després una formatgera. Què hi fa una formatgera? Què fa la Sílvia? Aquí en un monestir fent formatges.
Doncs jo fa 25 anys que estic per aquí a la zona, bueno, 25 potser m'he passat, 20 anys que estic per aquí a la zona i visc a 5 minuts d'aquí. I llavors veient el que hi havia i que això estava parat i que no hi havia res, doncs vam decidir presentar el projecte de la formatgeria als monjos i els hi va encantar i ens van cedir les antigues cuines del monestir.
Clar, tu ets molt jove, però dius que ja fa 20 que ets per aquí. Què feia la Sílvia? Què era la Sílvia d'abans de fa 20 anys?
Bueno, jo treballava en un centre de menors, d'educadora social, i treballava molt lluny, i llavors ja necessitava treballar en un lloc a costat de casa. I la vida al camp, al pagès, m'encanta, i aquí estic.
Escolta'm, aquí a un monestir, home, és un espai on hi ha molta espiritualitat, on segurament hi ha molt d'espai, com dius aquesta cuina, espero que ara me l'ensenyis, per fer formatges. Però i esclar, i escolta'm, i els animals on els tenim? Són teus o on te vas a buscar la llet?
Nosaltres, la formatgeria, hi ha un ramader aquí a Sant Climents a Pinell, a Sant Climents, que va fer el ramat per la formatgeria. Llavors ell i jo som socis i ell porta el que és el ramat i jo els faig els formatges.
Un ramat de cabres?
D'ovelles.
Ah, escolta'm, perquè això és diferent, eh? La llet de cabra, la llet d'ovella, la llet de vaca, el treball... Tu vas dedicar a l'ovella.
Jo em vaig dedicar a l'ovella. Volíem també fer cabra i també, de fet, ara fem un tom de cabra perquè hi ha una noia, que la Raquel, a Claret de Cavallers, que té un ramat de 30 cabretes i és la llet estacional. I llavors, quan té llet, ve a produir els seus iogurts aquí i jo li faig un tom de cabra. Però el ramat de la formatgeria és ovella.
Escolta'm, clar, això sembla una cosa d'aquelles que ara sigui molt bucòlica, no? Que aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio estem parlant de projectes, de pagesia, de gent doncs, que surt de la ciutat moltes vegades, se'n va al poble, se'n va a pagès, però suposo que també és una feina, diguem-ne, que clar, que d'educadora social a formatgera, aquí hi ha alguna cosa, diguem-ne, que va canviar, no? Què és el que va fer canviar, diguem-ne, d'un costat a l'altre?
Aviam, a mi sempre m'ha apassionat els formatges i sempre he viatjat en busca d'un formatge. I sempre, bueno, doncs amb un amic vam dir, hosti, doncs, que és cuiner, vam dir, doncs fem una formatgeria. I vam començar així, bueno, vam començar i com que ens vam tindre l'oportunitat d'estar aquí al Miracle, doncs vam dir, doncs ho tirem endavant. Potser a casa meva no m'hagués obert una formatgeria, però al tindre la possibilitat d'obrir la formatgeria aquí en el Miracle, en un santuari, doncs ens va agradar i ho vam tirar endavant.
En Manel ens ha explicat fa una estona que en aquell passat Lactium, diguem-ne, d'aquest any, vas tenir algun premi, a la fira, diguem-ne, de la Seu també has tingut premi, i ets una persona, diguem-ne, que fa molt poc que fas formatges. I, de fet, una d'aquelles preguntes no és, escolta'm, això com es digereix, això? És a dir, és arribar i moldre, no?
Bueno, jo crec que és el lloc allà on es curen, com has vist les coves que tenim a sota del monestir per curar els formatges, el temps, la tranquil·litat, i bueno, i posar-hi ganes.
Anem a veure aquestes coves, a veure.
Som-hi.
Perquè, és clar, això de tenir una... Clar, és que, clar, tens un terra tan fantàstic, tan bonic...
De monestir, eh?
De monestir. I aquí, ostres, clar, és que això és un luxe, tenir una cova això de formatges.
Això era, antigament, era el rebost dels monjos. I tot això que veus, aquesta paret que veus, és un dipòsit d'aigua, de mig milió de litros d'aigua, que ens dona la humitat perfecta pels formatges. I sempre, i mai varia molt, ni d'hivern ni d'estiu, de temperatura.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, aquests formatges d'aquí... Aquest, quin és el tipus Serrat d'Ovella?
Aquest és el Barroc. Aquest és un formatge, sí, tipus Serrat d'Ovella, però està el rento amb hidromel. Li faig una capa per l'escorça, perquè m'agrada com queda l'escorça amb l'hidromel.
Escolta'm, veig que aquesta cova, aquest lloc on madures el formatge, veig que va tirar molt cap allà, clar, és que aquí hi ha molts de metres, aquí el Miracle, no? Jo no sé si és que tenim més cova per als formatges o per les ovelles que teniu, o és que t'agraden els espais, no? Quina sort, no?
És el que té estar en un monestir, que tenim espais i molts grans, i sempre et vas trobant racons. Vas obrint i vas, oh, una cava més, i sempre, i no acabaries.
Escolta'm, ara actualment, allà en veig uns de molt llarg, que semblen un fornambert, que evidentment no ho són. Quins són aquests?
Aquest és el secret, aquest és un formatge blau, que aquí està orejant ara.
Un secret, un formatge blau d'ovella. Clar, aquesta és una d'aquelles coses, diguem-ne, els formatges, de que si mirem 30 anys enrere n'hi havia molt pocs de formatges catalans, i en canvi ara podem dir, escolta'm, Catalunya ja té formatges blaus molt i molt bons, i això no fa gaires anys, eh?
Sí, realment, no sé si cap als 70, als 80, es va començar a moure això dels formatges, i ara doncs, hi ha grans formatges.
Com és el dia a dia de la Sílvia?
Bueno, és complicat. El meu dia a dia, doncs, bueno, em porta la llet el Joan i elaboro els formatges, i elaborem 3-4 dies a la setmana, i res, estic tot el dia a la formatgeria de dilluns a dilluns.
Clar, però escolta'm, jo ja ho sé que els ramaders, sempre n'hem parlat aquí a la fonda, quan anem a visitar-los, els ramaders, les ramaderes, ens diuen, no, és que les ovelles i les cabres mengen tots els dies de la setmana, no? Tu com a mínim pots fer allò, formatge dia sí, dia no, no? I el cap de setmana una mica així.
No, tampoc et pensis, perquè s'han de girar també cada dia. Jo, per exemple, el que he elaborat avui, demà he de vindre, treure-ho de la premsa, posar-ho a la sal, i el diumenge els he de treure de la sal, perquè si no és... quedarà ja massa salat, i llavors estàs tota la setmana.
Déu-n'hi-do, i quan hi ha temps per vendre els formatges, no? Perquè això és una d'aquelles coses que moltes vegades al món de la pagesia n'hem parlat, no? És a dir, a vegades ens pensem que la pagesia d'avui en dia pot actuar igual que la pagesia d'abans, de que fent una feina ja n'hi ha prou. Ara, moltes vegades, la pagesia ha de fer els 360 graus.
Sí, ara, bueno, sí, la pagesia... Bueno, tu has de fer una mica tot tu, i és molta feina.
Anem a veure la formatgeria?
Vinga, anem.
Caram, tu, quina formatgeria!
Sí, mira, aquí tenim dues cuves, una és de 500 litros i l'altra és de 300. La de 500 normalment faig les enzimàtiques, en aquesta de 300 faig les quallades làctiques, que són aquests que estan aquí. I, bueno, tenim la premsa, que aquí premso els claustres.
Escolta, els claustres, que són formatges de grans dimensions, eh?
6 quilos, de 5 a 6 quilos.
Aquest quant de temps tardem a fer-lo? Perquè, per exemple, aquests 4 que tens avui a la premsa encara han de passar, suposo, per la salmorra, després s'hauran de començar a posar a orejar i després a madurar. Clar, quant de temps tardes a que es puguin començar a vendre?
Aquests, bueno, doncs és el que has dit tu, es van a la salmorra, llavors oregen i llavors estan de 6 a 9 mesos a la cava que has vist abans.
Déu-n'hi-do, 9 mesos no poder-los vendre. Una empresa així petita, no? Un artesà petit com tu, Déu-n'hi-do, no?
Sí, però llavors fem, per això llavors fem les làctiques, aquestes que en 2-3 setmanes ja surten a la venda, i les pastes toves.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses moltes vegades que quan un va a una fira i així, potser com a consumidor a vegades no acaba d'entendre, no? I fan allò, no? O sense aquells comentaris de que, ui, que car, no? Un formatge, i no saben la feina que hi ha a darrere d'elaborar un formatge, i sobretot això, no? És a dir, ens hauríem de plantejar què passaria si la feina que fem el mes que estem ens la paguen d'aquí a 9 o 10 mesos.
Exacte, sí, sí, sobretot amb els curats. Sí, sí, el que passa que llavors ja arriba un moment, potser estàs un any que no, però llavors ja agafes la roda i ja saps que cada mes doncs tens 10 peces per vendre quan ja tens la roda feta. Però sí, sí, amb els que vas tirant endavant són amb les toves.
Jo sempre dic que el món de la restauració, això és el menú diari, i allò és el menú de festa, no?
Exacte, així és.
Escolta'm, molt curiós de que estiguis en un lloc com el Miracle, aquí amb els monjos, com ens deia en Manel així, tenim les ovelles, però un ocellet m'ha dit que per aquí també feu vi, no?
I tant, i si vols t'hi porto a veure'l per un passadís secret que tenim ell i jo.
Un passadís secret?
Sí, sí, estàs en un monestir.
Anem a veure el passadís. A veure, Sílvia, jo estic flipant, perdona que t'ho digui així. Estem aquí caminant per un passadís que va de la formatgeria amb una porta.
El celler és de la formatgeria, és un passadís que tenim secret, el Jordi i jo, i comuniquen al celler.
Això de tenir un passadís secret en Jordi i tu...
és brutal.
Ja em toca la porta.
Jordi?
Ja.
Hola.
Jordi. Podem entrar al celler, eh? El celler del Miracle?
Molt benvingut al celler del Miracle.
Escolta'm, però, a veure, ja, conec en Manel que ja, això ja és una eminència. Ara va la Sílvia aquí, una formatgeria d'escàndol. Sí. I ara un celler, és que ho teniu tot aquí.
Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè jo sóc l'últim a aterrissar, com molt bé has començat, primer va ser el Manel, després ha arribat la Sílvia a fer la formatgeria. I bé, a nosaltres ens va sortir l'oportunitat de poder vinificar els nostres productes aquí sota els baixos del monestir, i encantats de tenir aquests veïns tan esplèndids que tenim.
No, i de tenir passadissos secrets.
I els passadissos secrets són molt importants, els passadissos secrets.
Escolta, en Jordi quan fa que fa vi?
Jo, que m'hi dedico professionalment, clar, hi ha diferents etapes. És a dir, jo sóc enginyer tècnic d'obres públiques. Jo em dedicava a l'enginyeria i infraestructures viàries i feia projectes i estava a direccions d'obra de carreteres, etc. Llavors faig un canvi radical de vida molt important l'any 2014. Aquell any és l'any que jo decideixo deixar l'enginyeria enrere i anar a aprendre una cosa que m'apassionava molt en aquell moment i encara em segueix apassionant més encara, si és possible, dies d'avui. El 2014 decideixo començar a treballar en un celler per aprendre'n, és a dir, aprendre tot el que el tema de la viticultura i nocions d'enologia també.
I on vas anar a parar?
Vaig anar a espetegar amb un celler esplèndid, extraordinari, i jo crec que és el millor que he pogut anar mai, que es diu Celler el Molí, Coll Baix, que estan a Manresa, que treballen molt petit, molt cuidat, treballen ecològic, ho fan tot molt, molt bé, i allà doncs, he estat 5 anys i he après moltíssimes coses. És a dir, jo ja venia de fer vins a casa i allà va ser una miqueta com la meva carrera a nivell agronòmic, sobretot, perquè vaig fer molta vinya, i també vaig agafar moltes pinzellades de tema d'enologia i de com treballar els vins.
La Sílvia té el seu ramat aquí al costat. Tu on te tens el teu ramat de ceps?
Vinyes. El ramat de vinyes les tenim bastant disseminades. És a dir, jo des del 2010 anem bastant enrere ja, eh? El 2010 és quan començo a plantar jo les primeres vinyes a nivell d'autoconsum aquí a Solsona, i a partir del 2010 fins a l'actualitat, que és el 2021, doncs hem anat plantant petites vinyetes aquí i allà. A Cardona tenim una petita vinya molt petita, a Solsona és on tenim gairebé més vinyes, i aquí el miracle, el 2019, vam plantar una hectàrea de vinya, que esperem ampliar aviat, i que aquest any ens començarà a entrar en producció. Per tant, ara fa dos anyades que estem vinificant aquí, els nostres vins, i anem tibant doncs, d'aquestes vinyes que tenim.
Quines són les varietats que li van més bé, diguem-ne, al solsonès?
És complicat de determinar-ho, i per això és tan apassionant el repte, també. Perquè el no tenir un historial de dir aquí funciona tal varietat, doncs tenim un ampli catàleg de varietats, moltes vinyetes petites, cada vinyeta és d'una varietat diferent, i hem de fer aquesta feina de, diguéssim, d'investigació i desenvolupament, d'anar veient quines són les varietats que més ens poden donar. Evidentment, hi haurà varietats que ens donaran un perfil de vi molt determinat, i ens encanta, i també hi haurà altres varietats que ens donaran un altre perfil de vi que també... Però, per exemple, haurem de renunciar segons quin tipus de varietats que són de cicle molt llarg, perquè després, aquí, com que comença a fer fred molt aviat, doncs no arribaríem mai a madurar plenament la fruita, el raïm. Per nosaltres és superimportant això, perquè el celler després, si vols en parlarem, però no afegim res al vi, és a dir, només sulfitem per intentar conservar al màxim els nostres vins. Però és a dir, per nosaltres és molt important, és tan important la feina que fem a fora la vinya, que consideraríem que és una falta de respecte després entrar aquest raïm i modificar, no?, el què, el caràcter d'aquell raïm, modificar-lo, intentar-lo, doncs, corregir cap una cosa que nosaltres volguéssim. No? Considerem que la feina important està allà fora, i que un cop entrem el raïm a dintre el celler, el que hem de fer és encaminar-lo, intentar fer el mínim d'errors, sempre en fem algun, però fer el mínim d'errors possibles per intentar obtenir un producte molt autèntic i, sobretot, respectant això, respectant el caràcter propi de la mateixa vinya.
Qui sou més de vins negres o més de vins blancs?
A mi m'agraden tots els vins, però sí que és veritat que la tendència... En l'actualitat sembla que va molt cap a vins blancs, la gent busca molt vins blancs. El primer any que vaig arribar aquí, el 2019, fem els primers vins, em considerava amb l'obligació moral de fer un vi blanc molt correcte, perquè fins llavors jo anava fent vins, anava experimentant, i els blancs realment no són vins fàcils de fer, sobretot quan fem vins molt petits a nivell de volum, quan fas un vi de 200 litres, de 150 litres, de 300, com els que havia anat fins llavors, doncs són molt susceptibles d'oxidar-se aquests vins blancs. Llavors, fins que no hem començat a fer un volum de 400-500 litres, llavors és quan hem pogut començar a treballar uns vins blancs que són esplèndids, ja estareu.
Clar, quan un pensa en una vinya... Escolta, m'ensenyes aquesta part del celler d'aquí amb la Sílvia? Sí. Clar, a més, vosaltres feu un maridatge perfecte, perquè formatge i vi, això és una delícia ja, no?
Sí, sí, és està molt bé, és a dir... El vi pot maridar amb 50.000 coses, no? Però clar, quan el pare Xavier Poch, que va ser qui ens va obrir les portes, no? De dir, aquí baix, on vivim nosaltres, aquí als baixos del monestir, hi ha un lloc que està a la vora d'un lloc que estan fent la formatgeria, ostres, se'ns van obrir uns ulls que vam dir, uau, no? Poder compartir espai amb una formatgeria, que a més treballen com treballen, també tan artesanalment i amb una qualitat que és indubtable, doncs evidentment vam considerar que era un gran què. I és això, és que és quilòmetre zero, no, és metre zero, ja. És a dir, és trucar a la porta i Sílvia, passa'm un formatge. I és això, i clar, i ens retroalimentem molt perquè els clients seus són potencials meus i els clients meus són potencials seus, amb la qual cosa tot això a nivell, diguéssim, de projecte de negoci ens ajuda molt.
Clar, em feu pensar una mica que vosaltres dos teniu un model de negoci molt semblant, és a dir, amb perfils, evidentment, un des del món del vi i l'altre des del món de la llet, transformeu productes vius, però des d'un punt de vista empresarial teniu una microempresa, molt empresa, no? Que moltes vegades, quan estem parlant a vegades amb el món de la gastronomia, no? Però molts mons, diguem-ne, des del punt, diguem-ne, d'empresa, diem, ostres, quan una empresa a vegades no és rendible o no és rendible. I també hi ha una altra cosa, jo crec, important, que això suposo que tots dos hi estareu aquí, no? Que és, vosaltres potser en un moment determinat éreu una cua de lleó i heu passat a ser un cap de rata, no? És a dir, i això... segurament que té moltes coses positives, segurament que també en té altres que potser no ho són tant, però és una cosa, diguem-ne, que heu distit, no? I que no crec que torneu enrere.
No, difícilment. Vaja, jo, Sílvia, suposo que no ho farem. És a dir, per mi és complir un somni poder estar aquí fent el que fem. Per tant, és que només cal dir això. És a dir, jo ara sóc feliç fent el que faig, guanyant molts menys diners dels que podria guanyar i patint una miqueta més del que segurament hauríem de patir a nivell aquest. És a dir, una cosa és tenir una vida econòmicament còmoda i estar ben assentat, però de vegades la qualitat de vida no es pot pagar amb diners. I aquí dintre és que el que tenim és una qualitat de vida que és extraordinària. És a dir, jo poder venir aquí, i em llevo molt d'hora, però venir a les 6 del matí a veure com surt el sol aquí i treballar a les vinyes, és que això, amb els ocellets que canten aquí fora, és que no té cap preu. És a dir, no es pot pagar amb diners, això.
Home, jo us haig de dir una cosa, que jo aquí hi passaria tot l'estiu, perquè estem allò a l'estiu i fa una fresqueta aquí dins.
Sí, 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 aquí sempre estem frescos.
Clar, aquí jo ara estic veient aquí que hi ha un espai espectacular, que tenim aquí les botes, que tenim les dames joanes, que tenim aquí que segurament estan embotellant, i és una d'aquelles coses, Sílvia, ara que tenim en Jordi que ens ha anat a obrir els llums, és d'aquelles coses que, clar, quan un veu un celler, diguem-ne, de les dimensions que podem tenir, diguem-ne, a Catalunya, cellers grans, i llavors veus aquí que hi ha una premsa molt petiteta i una que sembla que sigui de casa, sí, no?
La gent que ve, jo sempre incideixo molt en aquest punt perquè la gent es pensa que és per fer bonic, es pensa que és de decoració, però no, és la mateixa premsa que jo vaig començar a utilitzar quan vaig començar a fer els primers vins a casa, és una premsa d'aquestes molt clàssica, no? Que va amb cri, que és manual i té una capacitat només de 125 quilos de barema. Clar, ara la canviarem, però ens agrada molt treballar d'aquesta manera i creiem, lligat amb el que has dit, que el que hem de fer és diferenciar-nos molt de la resta, i aquí som un celler molt diferent de la resta de cellers i volem fer les coses d'una forma totalment diferent de com treballes en els altres cellers, que vol dir treballar petit, treballar molt artesanalment, aquest tipus de premsa hi ha pocs cellers que la treballin. Llavors és això, ens hem de saber diferenciar, perquè de vins a Catalunya ara n'hi ha molts i tots en general són molt i molt bons.
Quants litros en farem aquest any?
Aviam, ja ho veurem. Depèn sempre de què passarà aquí dalt, no? Els dos primers anys, any 2019, vam fer només 3.200 ampolles. Any 2020 vam calcar quasi bé la producció 3.200. I sí que és veritat que aquest any ens entren en producció bastantes vinyes noves i esperem que, si el temps acompanya, puguem arribar cap a les 5.000, 6.000 ampolles creuant els dits i tocant fusta i resant bastant a la Mare de Déu del Miracle, també.
Escolteu, Sílvia, ets feliç?
Moltíssim.
I tu, Jordi? T'hi veig als ulls, eh? Ja no caldria que et fes la pregunta, eh?
Per la ràdio potser no se'n veuen, no? Sí, realment és el que et deia. Per mi estic complint un somni i no puc ser més feliç.
Si ara agaféssim un diari, imagineu-vos, eh? 2031, d'aquí 10 anys, hi ha una notícia en portada que parla del miracle i que parla del formatge de la Sílvia i dels vins en Jordi, i de les ovelles, no? Què us agradaria que digués aquesta notícia?
Home, jo crec, a veure què dirà la Sílvia, però sobretot, a més des del meu punt de vista, que estem fent una cosa molt autèntica i amb molta ànima, que és el que busquem aquí, i que som diferents de la resta en aquest sentit. Ja no perquè estiguem a dintre de les parets d'un monestir, que també, però jo crec que tenim una manera de fer que va molt ben encaminada cap en aquest sentit, i sempre farem bastant poc producte i intentarem apostar molt per la qualitat. Per tant, difícilment sortirem mai a cap portada de cap diari, però si passa, doncs ens sentirem superorgullosos del que hem anat fent durant aquests anys.
Sí, estic d'acord amb el Jordi. No perdre l'ànima ni l'essència del projecte que estem fent.
Vosaltres creieu que si jo faig un projecte per veure si podem muntar un estudi de Catalunya Ràdio, que el miracle, els monjos hi estaran d'acord?
Jo aquí no m'hi poso, és a dir, seria qüestió de... T'hauria de delegar amb el pare Xavier Poc i ell serà qui pugui orientar-te, però vaja, no sé, aquí els monjos estan molt oberts a tot, eh? Vull dir...
Vaig a veure el pare Xavier Poc. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer poder-vos atendre aquí i que sapigueu que sou tots benvinguts.
Sílvia, anem cap a veure el formatge blau, va.
Vinga, anem.
La Fonda. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja estem al moment de la sobretaula amb la Nabila, avui per parlar també del cafè. Nabila, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, ja per acabar, diguem-ne, tot això del món del cafè, i ens deixem moltes coses, però clar, és que a la sobretaula hem de parlar d'altres coses, hem de parlar també de licors, hem de parlar de moscatells, de garnatxes, etc etc. Però avui volíem no acabar sense parlar d'un dels cafès molt clàssics, però que em sembla que hi ha molt a dir, que és el cappuccino, no?
I tant que sí. Jo el cappuccino és el que em va introduir en el món del cafè. Moltes persones s'interessen en el món del barista i de la formació en cafè a través del latte art, que el latte art és el dibuix que veiem moltes vegades en el cappuccino, aquell cor que ens fa tanta il·lusió o qualsevol figura que acabem penjant a les xarxes i tal. Doncs jo vaig començar a interessar-me pel cafè d'aquesta manera. Actualment quasi no prenc cappuccino perquè no m'agrada molt el cafè de filtre, però és una beguda que encara no tenim un concepte determinat de com ha de ser.
Espera, però el cafè, el cappuccino el fas amb cafè de filtre o el fas amb cafè expresso?
No. El faig amb cafè expresso. Però abans de prendre tant de cafè de filtre, jo només consumia cappuccino a totes hores.
Escolta'm, i això del cappuccino, a veure què és? Perquè jo ja no ho sé, perquè clar, a vegades fins i tot veig gent que agafa un pot, ara no diré de què, d'aquell cacau ensucrat, i li fot allò i dius, jo ja no sé si va cacau, si no hi va cacau, si va canyella. Clar, jo, per exemple, la canyella m'agrada molt d'olor, però no la suporto de gust. Com és un bon cappuccino?
Sí, aquest és un tema molt complex, perquè la gent demana un cappuccino i a vegades espera inclús que tingui nata. Per què? Perquè no tenim clar què és. Ens ha arribat malament. De l'expressió italiana tenim l'espresso, que és aquí el cafè sol, tenim el macchiato, que també és el tallat, perquè és manchado, no? D'aquí ve la paraula, perquè se li afegia una nube de llet, que més com a característica afegir, que en aquests països normalment et diuen llet o sucre, nosaltres hi fotem tot. Exacte. I llavors, darrere d'aquest, ve el cappuccino, que seria un cafè amb llet ben parit. Ja està.
Clar, però ara em fas pensar, vostè què vol, un cafè? Vol un cappuccino? Són 3 euros més, no?
Exacte. Això és una cosa que també jo he volgut introduir molt, perquè a la meva carta, doncs, un cappuccino val el mateix que un cafè llet, perquè és que és exactament el mateix. L'únic que podem buscar és texturitzar una mica més la crema. Com ja saps, Pep, he anat a diferents campionats de barista i en un d'ells vaig guanyar el millor cappuccino de Catalunya. I busquem una crema de màxim de 2 centímetres de densitat. I ha de ser una crema uniforme, no estem parlant d'una espuma. Per això mateix ens garanteix la possibilitat de fer aquest dibuix i jugar amb la sinergia de l'espresso i de la llet. És tot un art, també.
Per això, allò que jo a vegades veig, no direm llocs, però que veig, que demanes un cappuccino i fan un cafè, diguem-ne allò, un tipus cafè llet. Llavors escalfa la llet i amb la cullera agafen escuma, te tiren una mica de llet i llavors escuma al damunt. Això no és un cappuccino.
No, i està prohibit. Una cullera dins d'una gerra no es pot fer servir, perquè llavors ja és un indicador de que no està sortint bé. Com he dit abans, la crema ha de ser homogènia. No hi ha d'haver una separació com ens passa amb l'espuma, de la que hi hem introduït molt d'aire i la part líquida. En aquest cas, la vaporització de la llet correcta, que a més no supera els 65 graus de temperatura, perquè la llet sigui dolça i la sinergia entre l'espresso i la llet sigui fantàstica i obtinguem una beguda dolça i boníssima, doncs ha de passar d'aquesta manera i s'introdueix directament, sense culleres, sense palillos, sense res.
Escolta'm, llavors, aquesta llet ha de ser una llet, diguem-ne, especial. Veiem que hi ha moltes llets al mercat, moltes llets, podríem dir, de tetabric, és a dir, esterilitzades, veiem que hi ha llets pasteuritzades, fins i tot es pot veure en alguns bars i restaurants allò, ara no sé si ho diré bé, però hi ha una llet especial hostaleria. Llavors, quina és la llet ideal que va amb un bon cappuccino?
Per mi, la llet ideal per un bon cappuccino és una llet fresca i jo tinc la gran sort de viure a la Garrotxa, de tenir moltes granges properes i sempre utilitzo llet fresca. Però sí que és cert que tot dependrà del cafè que tu tens en aquell moment. El gust de la llet i el gust del teu cafè han de casar, també. Aquestes llets que són especials per hostaleria és màrqueting. Qualsevol llet amb un tant per cent de greix important i la proteïna, aconseguirem una bona vaporització, però a nivell sensorial hem de trobar el perfil que nosaltres estem buscant. Per exemple, en el meu establiment, la gent ja està molt acostumada a aquesta llet determinada, d'aquesta granja determinada. Si la canvio pel motiu que sigui, estic canviant el perfil de tota la tassa.
Ara em fas pensar que un dia d'aquests hem de fer una cosa. Hem de provar de fer cappuccinos amb llets diferents de diferents animals, a veure què diu la clientela. Acceptes o no?
Accepto totalment.
Ja em pots començar a brodar un davantal, Nabila, que posi aquí un davantal per mi, sisplau, que sigui de mides una mica considerables, perquè si no arribaré, semblaré un ballarí, saps què vull dir? I un dia jo et portaré llet d'ovella, llet de cabra, la llet de vaca ja la tens tu, jo te'n portaré alguna, i què, acceptes el repte o no?
Oh, i tant que sí que l'accepto, perquè al final el resultat visual és molt fàcil d'obtenir, inclús amb llets vegetals com de cibada o d'arròs, diferents que fem servir aquí, però a nivell sensorial canvia absolutament.
Llavors, escolta, m'has dit que un cappuccino és un cafè ben parit, allò com diem a la Garrotxa, però llavors aquí ja no hi va ni cacau ni cafès al damunt, no?
No, nosaltres sí que hi posem una mica de cacau, perquè a nivell visual és molt atractiu... És molt atractiu i la gent busca una mica de diferència entre el cafè llet i el cappuccino. Però no ha de portar res, ni canyella, ni res. L'hauríem de tenir a la carta com un cafè extra, és a dir, el cappuccino estàndard i llavors cappuccino amb canyella. Però si nosaltres tenim un cafè amb unes notes determinades i li afegim canyella, cacau, estem destruint tot això.
Nabila, moltíssimes gràcies per aquestes dosis cafeteres que ens has fet fins avui. T'ho agraïm moltíssim i jo crec que com a mínim aquest estiu, quan anem a demanar un cafè, sabrem o ho demanarem amb allò amb una mica més de porte.
I tant que sí, encantada, Pep, moltíssimes gràcies.
Que passis un bon estiu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I la cirereta del passís d'avui? Mira, escolteu-me. Una senyora que es diu Bàrbara Consiquian i diu... En els records de la infància d'un bon cuiner o d'una cuinera hi ha una gran cuina, una estufa, una olla a foc lent i una mare. Doncs sí, sí senyors, aquesta és la cuina que ens agrada, la cuina de les olors i la tradició. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima fonda. Adéu-siau.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens cal parar i sentir.
No hi ha res que em faci.